A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Ja saben els nostres oients habituals, i si no, els que s'incorporen de bell nou ho sabran tot seguit, que nosaltres un cop a la setmana, no fallem a la cita, a aquesta hora tenim una estoneta per parlar-vos de literatura infantil o juvenil, i ho fem sempre des d'una fórmula ben senzilla, que és parlant amb un autor o una autora d'un dels seus llibres. Avui, però, farem una d'aquelles excepcions que fem de tant en tant, que és que no parlem directament amb l'autor o l'autora, no podíem fer-ho en aquest cas, però sí que parlarem amb l'editora, que acaba de publicar unes noves aventures d'en Paddington, de Michael Bond. En aquest cas, parlem, per tant, amb una de les responsables que aquest llibre el tinguem en aquests moments a les nostres mans, publicat per Viena, en el Jardí Secret de Viena, com és la Isabel Monzó. Isabel, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres per donar-nos un espai a la LIJ, a la literatura infantil i juvenil, que normalment se'n parla molt poc als mitjans.
Uh-huh. Nosaltres intentem, ja ho veus, fer-ho un cop a la setmana, com a mínim, parlant amb un autor o autora. Quan diem autor o autora, sempre parlem o dels textos o de les il·lustracions, estem amb literatura infantil o juvenil, però en el cas d'avui, com dèiem, ho fem amb tu directament, no ens seria possible parlar amb Michael Bond. Perquè a més a més estem parlant d'un clàssic, no? Podríem dir, d'un clàssic.
Sí, és un clàssic. De fet, és un dels llibres de literatura infantil i juvenil més coneguts d'Anglaterra. A Anglaterra tots els nens i tots els pares i els oncles regalen els seus fills i nebots aquest llibre, o el llegeixen o el comparteixen, perquè és un superclàssic des dels anys 70.
En el cas vostre, amb la traducció veiem d'una penedesenca, com és la Cesca Castellillavina, sí. Però amb les il·lustracions originals, això ho destaqueu especialment,
sí.
No?
Sí, perquè jo precisament trobo que aquestes il·lustracions són molt bones, i de vegades tenim la cosa aquesta de dir, posem il·lustracions noves, i aquestes les trobo tan entranyables i tan simpàtiques, i crec que, a més, han definit el personatge del Paddington, com és visualment, no? I em semblava que havia de ser així, que només podia ser així.
Sí, de fet, ja tens raó, perquè com que parlem d'un clàssic, doncs jo diria que tots tenim el retingut a la retina aquesta imatge de l'os, no? del Paddington, que si ens canviessin la imatge potser ens canviaria una mica tota la percepció del llibre, no?
Sí. És ben bé que te l'imagines d'una determinada manera, i més quan s'hi han incorporat pel·lícules després, no? Que no són... que estan inspirades en aquest personatge i estan inspirades en les seves històries, però no són ben bé la novel·la, que és una mica diferent.
I a més, com tu dius, com que Anglaterra té el seguiment que té i que ha tingut durant molts anys, doncs també hi ha tota mena de marxandatge que omple aquesta imatge, no? Aquesta il·lustració.
Sí. De fet, hi ha molta gent que, com que està tan associat a Anglaterra, que es pensa que el Paddington és anglès. Però el Paddington, tal com explica el primer volum de la sèrie, és un os peruà raríssim.
Mira, fas bé de dir-ho, perquè tampoc... Nosaltres també teníem al cap la idea de que era un os anglès, eh?
No, és un os que un dia la família Brown troba en una de les andanes de tren de Paddington, i troba aquest osset allà assegut sobre unes maletes amb un cartellet al coll que diu, sisplau, tingueu cura d'aquest os. I el troben tan simpàtic que se l'enduen a casa. Però, clar, el que no saben és que aquest os, que és fantàstic i molt simpàtic, sempre li passen coses, no? És una mica, n'hi ha que neixen estrellats, que qualsevol cosa que fa es complica, no? Però són aventures molt, molt divertides.
I en aquest cas, les noves aventures d'en Paddington és el segon volum?
Exacte, és el segon. Se'n van fer molts i esperem fer-ne també nosaltres uns quants més.
O sigui, el vostre objectiu i intenció és seguir reeditant també en català, sí, aquestes aventures d'en Paddington.
Sí. El primer volum és el que es diu Un os anomenat Paddington, N'hem fet, jo diria que unes 5 o 6 edicions, i aquest és el segon volum de la sèrie, que és el mateix personatge, en el mateix entorn, perquè continua vivint amb la família Brown, i cada capítol es llegeix una mica independentment, perquè és una aventura com separada, no? Avui anem a la platja, avui anem a comprar a un supermercat, i sempre li passen coses, amb la millor de les intencions, però sempre passen coses.
Una de les gràcies, podríem dir, entre cometes, d'això és que, clar, els lectors poden agafar un dia i llegir un capítol, després deixar el llibre a la tauleta de nit uns quants dies o setmanes i després tornar-hi sense cap problema,
Sí, i tant. De fet, jo crec que és el que se sol fer i ja es fa molt sovint amb lectura acompanyada. Allò a última hora del dia estan una estona llegint un capítol i l'endemà ja en llegirem un altre, no? Tots junts.
Per què creus que té aquesta gràcia en Paddington? És a dir, que ha tingut aquest seguiment tan afortunat, podríem dir, de lectors en Paddington i les seves aventures. Per això que tu dius, que són aventures que tampoc no... Són molt quotidianes, podríem dir, d'alguna manera, no?
Sí, són molt quotidianes, saps que sempre passen coses, i a més, Paddington té una característica, que és molt educat, molt correcte, crea al seu entorn tota una xarxa d'amics i coneguts, de gent que està encantada de conèixer-lo. I es fa molt simpàtica, fa un mes de la colla, no?, de seguida. Vull dir que és molt fàcil entendre com raona i quan es fica en una situació ja pots intuir per on aniran els trets, però ho vols llegir i veure com ho explica el Michael Bond, que ho explica sempre molt bé.
Uh-huh. Clar, la família Brown, que té l'os a casa, podríem dir que té un cert problema, entre cometes, però els encanta l'os, és a dir, no el canviarien per res del món.
I tant, fantàstic. Home, jo, si tingués un os com Paddington, estaria encantada a casa, eh? Però, clar, ara sigo en Paddington, eh? Per això, sempre fa una mica d'embolics, sempre les coses acaben amb coses que es trenquen o s'embruten o passen desastres el dia que, per exemple, el dia que vol decorar l'habitació amb paper pintat, ja podeu imaginar el que passa, no? Però sempre acaba bé i és que és igual, és que és un encant d'os i és un plaer tenir-lo a casa, és evident.
Clar, estem parlant d'unes històries escrites fa 70, si no arriba a 70 anys, però més de 60, no?
Sí.
I, en canvi, encara els lectors d'avui en dia les gaudeixen.
Sí. És que, clar, tenim una mica la idea aquesta que com a lectors del segle XXI, que les coses que se van escriure fa 50 o 60 o 70 anys ens costaran de llegir, o que costaran als nostres fills o als nostres alumnes, i en realitat Paddington connecta d'una manera molt automàtica amb lectors a partir de 6 en compartida, 7, 8, 10, s'hi enganxen molt, molt fàcilment. I de fet, aquesta és també una de les gràcies dels clàssics, no? Que passen els anys, passen les dècades i els llibres continuen connectant. I ja tenim llibres de la col·lecció que el més antic, per exemple, és Donetes. I Donetes, quan el vam publicar en català, va tenir una reacció increïble de gent que no l'havia llegit mai en català, que va estar felicíssima de poder-ho llegir en català, i de trobar els seus personatges preferits de la infantesa o de l'adolescència per fi en la nostra llengua.
Ah, quan parles de la col·lecció refereixes al Jardí Secret,
Sí.
Perquè en el Jardí Secret hi ha llibres com aquest, és a dir, llibres clàssics de la literatura universal traduïts al català?
Sí. De fet, són clàssics adreçats a infants o joves, des d'això del més antic que hem publicat és Donetes, fins a llibres que s'han escrit en el segle XXI, però que tenen una pàgina especial de clàssic o de per exemple, és el cas de La Mona de l'Assassí, que és una història d'aventures amb una protagonista que és una mona. I és un llibre que, si no saps ben bé quan s'ha escrit, la veritat és que podries dir que s'ha escrit fa 30, 40, 50 anys. Fa de mal dir, no? Perquè té aquesta cosa una mica temporal.
I en el cas, per exemple, del que avui comentem, aquest Noves Aventures d'en Paddington, dèiem abans que hi ha una traducció per part d'una penedesenca. Què ens en pots explicar de la traducció que n'ha fet la Cesca Castellví?
És la seva primera traducció de l'anglès al català i la veritat és que jo la vaig trobar magnífica. Sorprèn, perquè no és fàcil traduir. Traduir sembla més fàcil del que és en realitat. Sembla més fàcil, però quan t'hi poses surten moltes complicacions. Sobretot literatura infantil juvenil, que sembla com que l'èxit sol ser més fàcil, la gent que vol començar sol començar per literatura infantil o juvenil, i quan t'hi trobes té moltes coses que la fan més difícil. Primer, perquè has de trobar molt bé el to, i en alguns casos, no en aquest, però en alguns casos sovint hi ha jocs de paraules, hi ha rimes, i això complica molt la vida dels traductors. Jo trobo que és una primera traducció excel·lent, i ella en tenia moltes ganes i es nota, i vaja, ja n'he encarregat una altra, vull dir que contentíssims estem amb la seva traducció.
Un altre Paddington, també?
No. No, l'altre, però no ho puc dir encara.
No es pot dir. Però que sí es pot dir és que vosaltres cuideu aquesta col·lecció d'allò més, perquè la presenteu doncs amb tapa dura folrada i, com dèiem, en aquest cas, per exemple, del que estem comentant avui, amb les il·lustracions originals, jo crec, i a més, en una posada en escena del llibre que permet una lectura magnífica, fins i tot aquells que allò que tenim ja vista cansada, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Com que jo ja la tinc, aleshores vaig pensar, deva fer la lletra grossa i els espais folgats, no?, que sigui fàcil de llegir. Sí, la veritat és que ens feia il·lusió fer una col·lecció de llibres clàssics que volguéssim mantenir a la nostra prestatgeria personal, a la nostra biblioteca personal. Són uns llibres que són per tenir-los, per regalar-los, per passar-los a fills i nebots, per tornar-hi de tant en tant. De fet, jo molts d'aquests els he llegit amb més detall. Els vaig llegir de petita o de jove, però després els he recuperat amb 50 i 60 anys i m'ho he passat la mar de bé. Vull dir que són llibres d'aquells que són per tenir sempre a prop i que volíem que es quedessin a la biblioteca, no?, i que fessin goig posats tots junts.
Mm-hmm. Clar, en el cas teu, editora, en el cas de l'editorial, fer-se mans de llibres doncs, tan populars com aquestes històries de l'Os Paddington, sí. Deu haver un treball al darrere que no es veu, no?, per poder aconseguir els drets, m'imagino.
Sí, però s'ha de dir que en català, almenys quan ens hi vam posar nosaltres, hi havia poca tradició de recuperar els clàssics, especialment els dels 60, 70. Hi vam haver molts llibres que no vam arribar nosaltres, vam demanar els drets i no hi havia ningú més demanant-los. Perquè havien quedat una mica en l'oblit. I recuperar-los, recuperar-los als clàssics, però fer-los per primera vegada en català, ha fet que molta gent tingui un atac de nostàlgia dels llibres de la seva infantesa, perquè tots aquests formen, dels que érem lectors quan érem petits, formen part del nostre bagatge literari de fons, no?
Mm-hmm. Doncs mira, hem tingut la sort, en aquest cas heu tingut la sort i hem tingut la sort nosaltres com a lectors que puguem tenir a les nostres mans històries com aquesta. Noves Aventures d'en Paddington, Michael Bond, amb la traducció, com dèiem, de la Cesca Castellví-Llavina, publicat en la col·lecció El Jardí Secret de Viena. i amb el qual n'hem estat parlant, n'hem estat fent 5 cèntims, tot i que jo crec que no podem explicar gaire cosa més, perquè el millor que poden fer els lectors és llegir-se'l, si no coneixen les històries de Los Paddington i de les seves aventures a Londres. N'hem estat parlant amb la Isabel Monzó. Isabel, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Fins aviat.